Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, què tal? Com estem? Comencem aquest dimecres 18 de novembre de 2020 al Penedès en Xarxa, el magazín matinal que impulsem des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Us acompanyarem com cada matí de 9 a 12 i al llarg d'aquestes 3 hores. Avui podreu escoltar, per exemple, d'aquí a uns instants el sommelier Xavi Viles, el de Vinya i Vins, que avui ens porta els vins de Nova Anyada. Tot parlant d'aquests vins, fent aquest tast virtual, arribarem a 2:15, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu, i a continuació estrenem secció Passejant per la Cultura. A les 10 començarem aquesta segona hora amb la secció d'actualitat, on avui hem convidat la regidora d'Educació de Vilafranca, Txell Montserrat, perquè ens presenti dos projectes educatius que just s'estrenen a la capital de l'Alt Penedès. Una és la taula de formació professionalitzadora que s'acaba de constituir i comença a treballar, i l'altre és el projecte Noves Oportunitats Educatives 4.10. També ha començat a rodar amb un horitzó de 3 anys. A 2:15, segona cita amb les notícies del Penedès i a continuació tertúlia amb la nostra gent gran. Avui parlarem de fires i mercats ambulants, dels firaires, justament ahir en teníem uns quants, el programa, el tema de la setmana, i avui els proposem aquesta qüestió a la Júlia Brics, que estarà a Sant Sadurní, a la Conxita Vidal, a Sant Jaume dels Domenys i al Josep Castellví a Moja. Obrirem la tercera hora d'aquest matí a les 11 amb Vinseum. Avui ens acompanyarà el Jordi Ferrer, el seu conservador, per parlar-nos de l'operació Retorn de les grans premses de Vinseum, que tot just comença ara. Aquestes grans premses han estat tot aquest temps d'obres i d'espera que comencessin aquestes obres als magatzems i ara progressivament començaran a tornar el nou Vinseum, que continua en obres. Ens ho explicarà el Jordi Ferrer i com serà aquesta operació complicada i complexa. Així arribarem a 2:15, tercera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació entomarem l'agenda al detall, on avui us volem parlar de la Vall 90, aquesta cursa d'orientació solidària que finalment han optat per anul·lar aquest any 2020. Ens explicaran els seus arguments. Ho farem amb el Josep Ventura, director de la Vall 90. I a continuació descobrirem la nova realitat dels gimnasos arran de les restriccions Covid-19, uns gimnasos que han hagut de tornar a tancar portes i no són dels equipaments que obriran a partir de dimarts vinent, encara trigaran uns quants dies. En parlarem amb Marc Pi, del gimnàs Equip 4 de Sant Sadurní. A banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat en clau penedesenca, hi ha més cites, aleshores en punt, amb la resta d'actualitat, amb la resta de notícies, amb tot allò que passa més enllà del Penedès. Hem començat amb un primer butlletí a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, just quan acabem. Així seran aquestes 3 hores de ràdio de Penedès, que comencem tot seguit. Som-hi!
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Comencem aquest matí de dimecres amb el de Vinya i Vins, que ens acosta el sommelier Xavi Viles. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bon dia, oients.
Xavi, la setmana passada parlàvem amb tu, no el de Vinya i Vins, sinó que et fèiem un truc per recollir una activitat, de les poques activitats que hi ha aquests dies al Penedès, un tast online que organitzava l'Acadèmia Tasta Vins amb algunes medalles d'or de l'últim concurs Tasta Vins d'EO Penedès. Com va anar?
Sí, va ser el tast que vam fer el dijous passat i jo crec que va anar la mar de bé. De fet, vam tenir bastants oients, en aquest cas en directe, vaja, connectats en directe, i després com que també es va poder seguir en diferit, i sé que ha tingut molt bona repercussió. A més, ja ho vaig dir, no?, que teníem dos grans sommeliers també, i crec que això va atreure molt, i crec que va funcionar la mar de bé. Així que segur, que en farem algun més. De fet, ja hi ha ni algun més de preparat.
Sí, teniu agenda?
Bueno, de cara a la Fira del Gall, suposo que també farem cosetes i alguna coseta més.
Aquest tast era virtual, es feia a través del canal d'Instagram de l'Acadèmia Tasta Vins Penedès. És estrany? Com et senties tu?
Mira, era el primer, no sé si ho vaig dir allà o no, perquè a mi m'agrada dir les coses també com són, però em sembla que era el meu primer Instagram Live. Sí que havia fet alguna altra cosa, havia parlat, evidentment parles aquí a la ràdio, però és diferent. Allà et veus davant d'una càmera, tu t'estàs veient, però no veus ningú més. Llavors és com, senties una mica com, si em perdoneu, una mica tonto allà davant de la càmera, amb jo mateix veient-me a mi mateix. Sí que anaves veient que la gent es connectava, llavors dius, bueno, aquí hi ha algú que t'escolta com a mínim, no? I que algú deia holes i saludava. Llavors en el moment que entrava, aquest moment una mica raro, la veritat, allò de veure't tu mateix, no? Però en el moment que entraven els altres dos sommeliers, que per tant era com un cara a cara, et senties una mica més normal allà, com si estessis parlant i algú i el veiessis, no? En aquest cas. És curiós, però és la solució que hi ha, sí, sí.
Sí, perquè quants mesos fa que no es fan tastos? A l'estiu potser algun?
Sí, vam fer a l'estiu, vam fer, de fet, el juny, a finals de juny i el juliol vam poder fer tastos amb normalitat, vull dir, respectant els aforaments, però amb normalitat. Al setembre vam començar fins que ens ho vam parar, ara a l'octubre, sí, sí. No és que faci molt de temps, molts mesos que... Però sí que, això sí, que fa molts mesos que no fem un tast normal, això sí, eh?
I trigarem, sí, sí. Encara.
I trigarem, segurament.
Perquè, és clar, en el pla de desescalada no hi surten les activitats tipus tast. Que us engloben dins les activitats culturals o d'hostaleria?
Mira, justament ahir, quan es va filtrar tota aquestes noves mesures, he fet la consulta, perquè nosaltres crec que estem dintre d'hostaleria, restauració hostaleria, perquè servim vi i servim menjar, no? Per tant, estem dintre del mateix sector. Per tant, jo penso que la setmana que ve podrem obrir, ja sigui amb aquest aforament del 30%, però ho podrem fer. Sí, sí.
Felicitats, doncs.
Crec que sí, espero que sí.
Segur que sí. Avui al de Vinya i Vins ens portes els vins de Nova Anyada, perquè la setmana passada era Sant Martí i els vins novells comencen per Sant Martí, no?, l'11 de novembre.
Correcte, aquí tradicionalment, aquí a Catalunya, a l'11 de novembre. Ara després us explicaré un dels casos, potser més, la festa més gran del món en quant a vins novells, que és la del Beaujolais, que és el 15 de novembre. Vale? Llavors aquí ens hem agafat a l'11 de novembre perquè va ser la diada que va agafar l'Incavi, com a dia clau per estrenar aquest tipus de vi. Sí, sí. Per tant, aquí ja es va fer, o sigui, ara ja parlo en passat, també ja ha passat el 15 de novembre, ha passat el 15 de novembre, oi?
Ara sí, ja, sí, ja som 18,
per això.
Diumenge
però
passat.
Però sí que hi ha un dia, però estem durant pràcticament aquest mes, que jo crec que el vi novell és el clar protagonista, no? Perquè és un vi clarament de tardor, és el, com diu el seu nom, vi novell, és el primer vi de tots, però clarament és un vi de tardor, perquè si ens miréssim la definició de què seria un vi jove, bastant tècnicament podríem dir que seria ja un vi que es pot embotellar a partir del gener. Per tant, la franja de vi novell és molt petitona, i llavors doncs, per això hi ha hagut ara ha tornat a ressorgir aquest moviment d'aquesta festa, per donar-li una mica d'impuls, perquè si no ens quedàvem en un tram només de vi novell molt petitó, perquè al gener apareixen ja els vins joves de l'anyada.
Una característica d'aquest vi novell seria aquesta temporalitat. Què més defineix un vi novell?
Sí, aquesta temporalitat de fet és la que segurament va fer perdre anys enrere tota aquesta festa i aquest nom, no? Perquè és complicat que, sobretot a la restauració, ja n'hi t'explico, però a les botigues comprin un vi que dura tan poc temps i l'hagin de vendre, i les bodegues el mateix, no? Que elaborin expressament un vi, perquè l'has d'elaborar expressament, un vi novell, quantes ampolles fas i saps quin retorn, si la podràs vendre tot o no, perquè és que el gener pràcticament ja
està aquí.
Ja està aquí, no? I ja no té gaire sentit treure aquest vi novell. Això no vol dir que el gener no te'l puguis veure, eh? I no estigui bo.
Es pot consumir,
sí,
encara.
Sí, es pot consumir. Però, esclar, ja entren els vins joves i llavors ja és com ha quedat una mica desfassat.
Creix l'oferta, no?
Sembla mentida. Sí,
hi ha
creix
l'oferta.
Sí. I llavors, doncs, què és un vi novell? Clar, que al final no deixa de ser una primera fermentació igual que un vi jove. El que passa que s'elabora normalment amb maceració carbònica. És a dir, amb una maceració amb les pells, a temperatures molt altes, d'uns 30 graus, que acaben deixant un petit carbònic residual a l'ampolla, quan l'embotellen. Queda un petit natural carbònic que el fa ser un petit, una miqueta més juganer. Vale? Ara bé, al ser una primera premsada i una miqueta de maceració amb les pells, tenim sobretot uns aromes els més primaris que hi ha en tot el panorama del vi, eh? Els aromes més afruitats, els més florals i sense cap més complicació.
És un vi fresc.
Un vi fresc, lleuger, evidentment no té tanins, perquè no hi ha una maceració molt llarga en cas dels negres amb les pells, sinó que és curtíssima, amb els blancs el mateix, per tant estem parlant de frescor, lleugeresa, zero tanins, això sí, una complexitat no, una potència aromàtica bastant, bastant important, perquè tenim els aromes més primaris de tots, concentrats allà, sobretot els afruitats i els florals i els punts més cítrics, tots allà amb aquell perfum tan, tan atractiu i amb aquest puntet que deia de carbònic, que el fa encara ser més fàcil i més lleuger.
A causa d'aquesta temporalitat, suposo que són produccions limitades, curtes.
Són produccions curtetes, sobretot les referències que en tinc aquí a Catalunya. Em sembla que de les bodegues que més ressona ha fet els últims anys i que va impulsar aquesta festa, que és la de Mas Roig al Montsant, jo diria que fan unes 10.000 ampolles, com a molt. Per tant, estem parlant de produccions molt, molt petitones. Això sí, ara després us explicaré, a la zona del Bujolet, que em sembla que fan uns 25 milions d'ampolles a aquesta tirada.
Aviam, torna-hi, 25?
25 milions d'ampolles i no és als anys que se n'ha fet més. Sé que hi ha un pic de 80 milions d'ampolles fa uns anys enrere, quan havia tingut una mica més de renom tot això. Però aquest any passat, 2019, no tinc les dades del 2020, es van fer 25 milions d'ampolles al Bujolet de vi novell. Bujolet nové, que se'n diu. Bueno, perdoneu el meu francès, eh?
I els nostres vins novells han d'envejar aquest Bujolet o hi ha molt de màrqueting?
Hi ha molt de màrqueting perquè té una història darrere, hi ha molt de màrqueting. Evidentment també està elaborat amb una altra varietat, una varietat també molt aromàtica, vale? Que és la Gamay, però evidentment no tenen res a envejar, s'elaboren exactament igual amb aquesta maceració carbònica, buscant exactament els mateixos punts forts, que és aquesta frescor, aquests aromes tan primaris, per tant no tenen res a envejar i a més aquí, per sort, n'hi ha algunes bodegues que elaboren amb les varietats autòctones aquí.
Sí, fent un cop d'ull a la llista que difonia l'Incavi arran de la celebració d'aquesta arribada del vi novell, em sembla que hi havia una dotzena de cellers a tot Catalunya.
Hi havia una dotzena de cellers a tot Catalunya. Potser tradicionalment a les zones de Tarragona ha sigut els 10-12 últims anys qui va impulsar una miqueta més, sobretot us deia, el Mas Roig i Sant Josep Vins, que han sigut potser les dos de referència, que això estem parlant de Montsant i Terra Alta. S'hi ha sumat la bodega Espolla de l'Empordà, s'hi han sumat algunes altres bodegues de Tarragona, no ho conec a Costers del Segre, potser sí. I aquí al Penedès crec que tenim tres casos, que són Covides per una banda, que ha tret un xarel·lo, aquest any parlo, aquest xarel·lo 2020, que a més és el tercer any que el presenten. Com a tots aquests vins tenen una altra part en comú, que és el packaging, ja que això, no? Aquesta petita estacionalitat que teníem, n'has de vendre ràpid, que amb què jugues? A part de dir les virtuts, no? del vi novell, jugues amb l'etiqueta també, no? Llavors cada any es renova l'etiqueta, s'intenta fer una etiqueta superatractiva, molt xula, bueno, vendre aquest moment, aquest impacte del moment, no? De la tardor. I llavors, pues, això, teníem Covides amb aquest xarel·lo, sé que la cooperativa de la Granada també ha fet blanc i rosat, crec, i Maset, que també ha tret un, a més amb un nom i tot, que es diu Donzell, perquè normalment no els posen nom, no, vino vell, no?
Va tot tan ràpid
sí,
que no cal, no?
Sí, doncs el Maset ha tret aquest donzell, que és blanc, 40 xarel·lo, 30 moscat i 30 llagostraminer, per tant, ja les varietats ja són superaromàtiques, imagina't, doncs, en format vino vell, no? Característiques vino vell.
I com marida el vino vell? A grans trets, perquè ja hem vist que són varietats diferents.
Primer de tot, el que marida més és amb les festes que es feien, que aquest any no s'han pogut fer, i era un vi que maridava sol, és a dir, venga a tastar vi i a beure vi. Per tant, el maridatge més clar o més és el de la festa, és a dir, maridar-ho amb aquell moment de festa. Per què? Perquè és això tan fresc i tan lleuger que quasi bé no necessites res per menjar. Però, clar, si ho haguéssim de maridar i fer-ho més tècnicament parlant, doncs, evidentment, amb algunes coses molt lleugeres. Ja no m'atreveixo a dir quines, no, però res que sigui molt contundent, perquè, evidentment, és un vi amb tan poc de taní i tan poc de cos que no ens aguantaria pràcticament res, no? Per tant, el millor maridatge de tot, aquest de la festa. El de la festa i les... Que aquí hi ha festes, que se celebren per Sant Martí, setmana abans, setmana després.
Doncs anem a parlar ara...
Algunes bodegues organitzaven la pròpia festa en la seva bodega, l'Incavi va organitzar ja fa uns anys al Palau Robert també el tas d'aquests vins novell. Per tant, amb què
aquest
es maridaven?
Aquest any era una foto i prou.
Sí, aquest any era una foto, s'ha fet alguna cosa virtual, sé que es poden comprar a les botigues, online, bueno.
I antigament no estava relacionada aquesta arribada del vi novell amb la matança del porc?
Crec que també...
Hi ha una dita, no?, de mata el porc i no recordo com feia.
Sí, bueno, jo tenia més la dita de que el vi novell per Nadal ja és vell, que
en referència a la temporalitat.
Hi ha diverses dites sobre el vi novell, i en referència a la temporada és justament el que deia al principi, no?, que el Nadal quasi bé ja és vell, aquest vi. És curiós, no? Tot i que no és així, tècnicament, ja ho dic, si algú té un vi novell al gener o al febrer, se'l pot veure tranquil·lament, Però em sembla que sí, també molt... Va molt relacionat, no tenia aquesta dita ara al cap, però crec que va molt relacionat amb això, no? Amb aquestes festes que també es feien de matança del porc, aquestes festes d'acabament de barema o d'inici de treure el primer vi novell, i per tant va molt relacionat, sí, sí, sí.
Sortim més enllà de les nostres fronteres?
Sí, i bueno, el cas més, crec, més conegut, com a mínim per la gent que segueix el sector del vi i pels que no, doncs ja ho sabreu, que és aquesta zona, la zona del Beaujolais, on podríem dir que la capital és Lyon, vale? Per situar on estem. És una franja allargada que va entre Mâcon, que això és una zona de la Borgonya, fins a Argelès, i passant per Lyon, vale? Per tant, el punt cèntric seria Lyon. I tota aquesta zona d'aquí, que es diu la zona del Beaujolais, que a més té denominació d'origen, és la zona del món potser més famosa per aquest tipus de vi. Vale? És tan famosa que des de l'any 85 hi ha un dia concret que s'ha de treure aquest vi, que és el tercer dijous de novembre de cada any. No es pot treure abans i no es pot treure després, és a dir, s'ha de treure aquell dia a tot el món. Es fa una festa a tot el món conjuntament.
Demà, doncs.
Correcte.
Sí, sí, demà.
Així mateix, demà. I a tot el món es treu aquell dia. Vull dir, no pots comprar una ampolla abans. Està tot sincronitzat. Ha arribat fins a aquest punt de tal professionalització de la comercialització i tot, de que el fa ser tan gran, no? Estàvem parlant d'aquests 25 milions d'ampolles, dels quals 12 s'exporten. Per tant, és un vi que s'exporta moltíssim. Amb la complicació aquesta, de que és molt temporal i molt curt de temps, però és que marxa tot de seguida. Els grans fans són els japonesos, que se n'emporten uns 6 milions d'ampolles.
Ah, sí?
Sí. De fet, fan festes a Tòquio molt... molt hardcores. Jo he vist algunes festes amb alguns spas amb plens de vi novell, tirant-s'ho per sobre, etcètera, etcètera. Sé que hi ha algunes imatges d'això.
Quina falera.
Per tant, es fa aquesta festa que fèiem aquí nosaltres una miqueta més tranquils. Hi ha llocs del món que es fa una miqueta més a l'engròs, I després, sobretot, a França, evidentment, a París. Tradicionalment era el vi que arribava primer a París. Es va engegar com una cursa... competència sana, no parlo de cursa de competició, sinó a veure qui treia el primer vi novell, qui arribava el primer que arribava a París. Llavors es feia aquesta festa, tots els bars a vin serveixen el vi novell aquell dia, tothom sap aquell dia que s'ha de beure vi Beaujolais, en aquest cas, no? que la seva varietat és Gamay, vale? És una varietat que s'escriu Gamay, és Gamay, per poden posar un 15% d'altres varietats, però principalment és això, amb maceració carbònica també i buscant el mateix, que deia, aquests aromes tan frescos, tan primaris, tan achuche en aquest cas, perquè és una varietat negra, el Gamay, i aquella pega dolça és molt, molt atractiu, no? I bé, penso que és una de les festes més grans del món de vins, de tota... No sé, s'ha creat aquesta història, no? Tan interessant.
En saben els francesos de màrqueting.
Bueno, sí, sempre n'han sabut més amb tot, però en aquest cas és molt curiós, ja us dic, jo crec que és la festa més gran del món de vins. Simultàniament, el mateix dijous, a tot el món s'obren les ampolles de Beaujolais. Sí, sí.
És una logística i una sincronització brutal.
Tenen prohibit els distribuïdors de tots els països vendre-les abans. És a dir, les han de distribuir per les tendes i per
clar,
els llocs.
Clar, han de ser-hi
sí,
a punt, per tant, aquestes ampolles surten,
surten abans per descomptat.
Beaujolais,
sí, 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 sí.
Però fins al tercer dijous de novembre
sí, 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 sí.
No surten.
No pot sortir
no
el client final, no s'obren. Sí, sí. I es compleix, eh? No és... I bueno, jo crec que això el fa ser gran, s'ha creat aquesta història, aquesta llegenda, i bueno, i que continuï, no? I aquí aprofitem també tota aquesta història, no ho fem tan sincronitzat, potser, ni ho fem tan clavat, ni tan a l'engròs, però també es fa això, no? El vi novell, l'11 de novembre, aquestes festes en les bodegues, que, bueno, que enguany no ens han pogut fer, no? Però que espero que continuïn els pròxims anys. I bueno, un vi que no cal desmereixer, no? Vull dir, té la seva quota, molt curteta, en espai temporal, però la té.
Acabem aquesta secció, el de vinya i vins, amb el Xavi Viles brindant amb aquest vi novell que ja ha sortit al
doncs
carrer.
Doncs sí, que ja el teniu al carrer i que això el podreu trobar. Busqueu-lo aquest al Beaujolais si algú té l'oportunitat, a part dels catalans, busqueu també aquest Gamay francès.
Així ho farem. Moltes gràcies, Xavi. Bona setmana.
Bona setmana a tots.
I ara caminarem cap a 9:15, cap a les notícies. Primer flash d'aquest matí amb Steve Miller Band i el seu Cercle de l'Amor. Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us acostem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencem a Olèrdola, on s'aprova el pressupost de l'Ajuntament per l'any 2021. Amb els vots favorables d'Alternativa per Olèrdola, les abstencions del PSC Units i de la regidora no adscrita Marta Mestre i els vots en contra d'Esquerra Republicana i de Junts per Olèrdola, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat un pressupost municipal de 4.856.000 euros per l'any 2021. La quantitat suposa un increment del 2,79% respecte al pressupost inicial d'aquest any. La recaptació global no baixa a causa de l'efecte de l'actualització del cadastre i els esforços de despeses se centren en apostar pels serveis i els subministraments, que registren un augment de gairebé el 15% per efecte de la major dotació que reben la neteja viària i la jardineria. Es contemplen increments en partides de serveis socials, inversions en millores a la xarxa d'aigua i la convocatòria de subvencions per la rehabilitació d'habitatges que es destinin a lloguer assequible. En els darrers dies s'ha disparat la recollida de matalassos tirats als carrers de Calafell. En els darrers dies, els serveis de recollida d'escombraries de Calafell han hagut de retirar dels carrers desenes de matalassos tirats de manera incívica. El regidor d'Ecologia Urbana de Calafell, Aaron Marcos, lamenta aquest incivisme que suposa un elevat cost a més de l'impacte per al medi ambient. Llançats a la via pública, és un residu que atreu rosegadors i insectes, la qual cosa és un problema de salubritat. L'eliminació d'aquest tipus de residus ha de fer-se en el punt de venda d'un nou matalàs o en la deixalleria perquè pràcticament tots els seus components són reciclables. A més, a Calafell compta amb el servei de línia verda pel qual es recullen els voluminosos de forma gratuïta. L'Ajuntament de Calafell ja ha posat sancions per tirar escombraries al carrer. En l'última setmana s'ha pogut sancionar un home que havia deixat mobles a la via pública, però també li havia caigut un permís de conduir, per la qual cosa ha estat fàcilment identificat. L'Escola de Foc del Penedès i el Garraf opta als Premis de Prevenció d'Incendis Forestals 2020, un total de 8 projectes presentats per agrupacions de defensa forestal de la província de Barcelona opten a les dues categories dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals 2020 de la Diputació de Barcelona. Premi Jordi Peix per a projectes d'informació i sensibilització per la prevenció i Premi Rossend Montaner per a projectes de planificació de la gestió forestal. En la primera categoria hi opta el projecte d'Escola de Foc de Catalunya presentat per l'ADF a la Carrerada de les comarques del Penedès i el Garraf, un premi al qual també s'hi han presentat l'ADF Pla de Bages, l'ADF Puigmadrona Olorda de Molins de Rei i el Papiol, l'ADF de Teià, l'ADF de Terrassa i l'ADF del Baix Llobregat. El lliurament dels premis als guardonats d'aquesta 24a edició es donaran a conèixer aquest dissabte en el transcurs d'un acte virtual que s'emetrà en directe a les 4 pel canal de YouTube de la Diputació de Barcelona. En diferit es podrà veure a través de les televisions locals, també a Penedès Televisió oferirem aquest acte, aquest programa titulat A Peu de Bosc i serà diumenge a 2:15 de la nit. I acabem explicant-vos que els grups d'educació en el lleure de Vilafranca mantenen les activitats virtuals a l'espera de poder recuperar una certa normalitat. El passat cap de setmana, esplais i agrupaments escoltes de Vilafranca han tornat a fer activitats de forma telemàtica amb els seus infants, donades les restriccions que impedeixen des de fa unes setmanes que puguin trobar-se presencialment. El GEP, per exemple, va poder fer aquest estiu les seves colònies i campaments amb molta il·lusió, tant per part dels infants com dels monitors, després d'un primer confinament. Ara, amb la represa del curs, es van poder fer novament activitats presencials, però ara s'han hagut de fer de forma telemàtica.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Ara estrenem una nova secció, Passejant per la Cultura. Aquest nou espai pretén apropar-nos a la cultura a través de la història que tenim molt a prop nostra, a l'Alt i al Baix Penedès, i a través de molts racons ens portarà i transportarà al passat, que no és més que una part d'aquesta cultura nostra. Així que, perquè ens expliqui com serà aquesta nova secció, anem fins als estudis de Domenys Ràdio i saludem la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, avui estrenem una nova secció que és Passejant per la Cultura. I n'estem segurs que us sonarà aquesta veu que sentireu en pocs segons, ja que aquesta secció vindrà de la mà de Laureano Clavero. L'heu sentit parlar com a director cinematogràfic, com a escriptor. És una passada i la veritat és que és un gust tenir-lo com a col·laborador aquí al Penedès en Xarxa, encara que només sigui, de moment, cada 15 dies. Molt bon dia, Laureano, com estàs?
Bon dia, Lourdes, què tal? Una vegada més aquí.
I ja com a col·laborador, eh?
Parlava com director i com escriptor, avui parlaré com fotògraf.
Ets que ets una persona molt polifacètica i la veritat és que fa goig veure't. He vist aquest llibre que m'has ensenyat fa uns minuts a través de l'Skype i la veritat és que semblaven imatges de la guerra. Però això...
Sí, la veritat que sí, aquest era l'objectiu, bueno, és l'objectiu d'aquest gran projecte, no?
Ara parlarem de seguida d'aquest llibre, Laureano, però primer de tot donar-te la benvinguda com a col·laborador del Penedès en Xarxa amb aquesta nova secció de Passejant per la Cultura. Què ens portaràs durant els pròxims dies?
A veure, lo que m'agradaria parlar del patrimoni de l'Alt i del Baix Penedès, sobretot del Baix Penedès, que és on visc, a Segur de Calafell, que hi ha moltes coses amagades o oblidades, no? Que seria interessant parlar d'elles i que segur que molta gent se'n recordarà, no? I també parlar una mica de cultura, del meu treball cinematogràfic, fotogràfic, com a escriptor, i rescatar també altres coses que són de fora del Penedès, però que poden ser interessants per tothom, no? O sigui, és una mica... O sigui, aquesta secció serà una mica el jo, no? El que faig de tot, tu l'acabes de dir, no? O sigui, tu l'has dit ara, i és una mica això, no? Parlaré del Baix Penedès, de l'Alt Penedès, avui parlarem de l'Alt Penedès, no? Parlarem de Marmellà una mica, però bueno, hi ha moltes coses interessants a tot nivell en el Penedès, alt i baix, que crec que és interessant parlar-ho, no? O sigui, parlar-ho en la ràdio i crec que serà una secció interessant per aquells que volen saber una mica més de lo que tenim aquí, no? A casa nostra.
Vaja, sempre mirem cap enfora i ens oblidem de la part més important, que és la que tenim aquí, la que moltes vegades no li donem la importància que té, quan en realitat en té i molta.
No, la veritat que hi ha moltes... Jo visc aquí fa més o menys uns 14 anys, una cosa així, i la veritat que totes les històries que tinc a prop de la meva casa, com búnkers de la Guerra Civil Espanyola, que a 200 metres d'on visc jo, a prop del port, hi havia un búnker... Sí, estan físicament molt a prop aquestes històries, i a vegades miren cap a un altre lloc o més lluny i tenim molta cosa aquí, no? O sigui, molta, molta, molta cosa, no? En tots nivells, no? Però, bueno, de la part cultural, diguem, cultural i de patrimoni que parlaré jo, pues ja molt. L'altre dia parlàvem que tenim per a 2 o 3 anys de programa, no?
Sí, la veritat és que sí. Sí.
Escolta, no, sí que, bueno, intentaré rescatar això que pugui ser interessant i també parlaré dels meus projectes aquí, al Baix Penedès, que tinc molts, així que res, bueno, parlarem una mica de tot.
I avui per començar ens trasllades al Marmellà, però de quina forma?
D'una manera molt, molt estranya. A partir de la Segona Guerra Mundial, no? Nosaltres, al 2016, jo soc fotògraf, director de cinema i escriptor, vaig començar un projecte fotogràfic que es deia, bueno, Enfocando la Segona Guerra Mundial. En aquell moment no tenia aquest títol, era un projecte fotogràfic de la Segona Guerra Mundial, i la idea era, amb recreadors històrics de Catalunya, especialitzats en la Segona Guerra Mundial, era recrear escenaris i escenes de batalles i episodis de la Segona Guerra Mundial, no? Bàsicament. Aquest era l'objectiu i fer fotografia. Com ho fèiem? Aquests recreadors, òbviament, tenen tot l'uniforme i tot l'equip de la Segona Guerra Mundial amb detall, no? Estem parlant d'un detall impressionant, no és que agafen qualsevol cosa, no, estem parlant d'un detall impressionant i vam, amb una associació de Lleida i amb la First Allied Airborne, que és de Barcelona, vam començar aquest projecte i vam decidir, diguem, començar amb la batalla de Carentan, que va ser una de les batalles que durant l'operació Overlord, que va ser el desembarcament de Normandia, el 6 de juny de 1944, una de les batalles que van tindre els paracaidistes americans de la 101 va ser la batalla de Carentan a França. Llavors, jo dic, bueno, m'agradaria aquest episodi, on lo puc fer? Què passa? Nosaltres a l'Alt Penedès tenim el poble de Marmellà, no? Que té una mica una història una mica transversada i fosca, no? De perquè,
bastant,
bueno,
fosca.
Bastant fosca, que és veritat, no? Perquè, bueno, es va trobar un cadàver d'una noia, no sé si als 90, una cosa així, hi ha tota una història d'un assassinat, sectes, bueno, tal, i després, clar, és un poble que es va abandonar, crec que es va deixar de viure als 70, i és un poble que va quedar congelat als anys 40, no? Ara està una mica en runes, tenim l'església, tot està en runes, però, diguem, per un fotògraf que vol recrear la Segona Guerra Mundial, és un lloc que està parat en el temps. No tenim cap contaminació, entre cometes, de cartells nous, de cables, de cotxes, de coses modernes, perquè és un poble que està abandonat i s'ha quedat en el temps, no? I és interessantíssim, no solament per fer un projecte fotogràfic, des de tot el punt de vista, no? Llavors, era un lugar tal qual, no? Diguem, era un lugar idíl·lic per fer aquesta recreació històrica amb aquests recreadors. I entonces vam començar, vam demanar tots els permisos, vam parlar amb l'Ajuntament i vam començar aquest projecte fotogràfic fent la primera sessió, que va ser tot un dia, la primera sessió fotogràfica amb aquests dos grups de recreació. Les van fer ahir tots armats, amb granades, fusells i tot, no? Sí que me'n recordo que va passar un ciclista i ara pensé, pobre home, clar, llavors, bueno, van començar aquest projecte i, bueno, com tot projecte meu, jo volia, era més ambiciós i volia més, i vam recrear després a Arenys de Mar, vam recrear el desembarcament de Normandia, que són les fotografies que tu has vist ara, no? Uh-huh. I vam continuar, vam fer també un pont en Holanda, lo vam fer a Lleida, i vam agafar un pont de ferro de l'època i vam posar tots els soldats ahí i vam fer totes les fotografies. I així el projecte va anar agafant en la premsa, amb les revistes especialitzades i sobretot a les xarxes socials, el projecte fotogràfic, que era exclusivament fotogràfic, va anar agafant cos, no? Uh-huh. I, clar, jo volia més i em vaig ficar en dos documentals sobre, un es diu Hürgen, i l'altre, que és una batalla que és la primera vegada que els aliats posen un peu a Alemanya durant la Segona Guerra Mundial, que va ser una batalla molt, molt sanguinària, no? Amb molta sang, amb moltes baixes, als bosques de Hürgen, i vaig agafar el Montseny com lloc per fer-ho, no? I, bueno, encara estem treballant en aquest projecte, és una postproducció complicada, i després vam anar a Normandia mateixa, a França, a filmar un documental sobre la importància de la recreació històrica, de veure aquests soldats uniformats, la importància per entendre la història, no? A vegades, no solament la història està al llibre, també a vegades mirant pel·lícules entenem, no? Entenem la història, a partir dels llibres i a partir de fotografies. Pues una altra forma, una altra manera d'aprendre història és amb la recreació històrica, veure un recreador històric de carn i os, no? A tot un informat, pots entendre molt millor la història, no? Amb tota l'equipació original, pots entendre molt més la història a vegades que agafant un llibre, no? Tothom arriba a la història de diferents, no? Hi ha arxivistes, escriptors, divulgadors, documentalistes, directors de cinema, i tots són vàlids, però també la recreació històrica. Sense la recreació històrica, totes les pel·lícules que tu veus d'història o història bèl·lica, documentals, ficcions, són gràcies a que hi ha gent, recreadors històrics, i ara entrarem en la importància d'aquest llibre, recreadors històrics que gràcies a ells podem veure a tropes, com iban les tropes napoleòniques, com iban les tropes franceses, com iban els soldats de la Segona Guerra Mundial o els soldats de la Guerra Civil d'un bàndol, de l'altre. Diguem, la recreació històrica és importantíssima. Tu has estat a Cunit,
sí.
A la recreació que fan de la Guerra Civil Espanyola i et sorprèn perquè és com si posessis un peu, agafessis una màquina del temps i no, i te traslades, no, aquest temps de la Guerra Civil. Pues en aquest cas nosaltres vam fer tot aquest projecte fotogràfic que es va transformar en dos projectes. Un es diu Road to Normandy i l'altre es diu Hurgen into the Muddy Battle. Són dos projectes en anglès fets a Catalunya perquè nosaltres des de Mirasud Producciones treballem amb una productora d'Estats Units i ja ho fem en anglès, però ja per no liar-nos, no? Llavors, aunque en el documental es parla castellà, anglès, català, es parlen totes les llengües, no? Aquest projecte va néixer i van quedar totes aquestes fotografies, vam tirar amb els documentals, que encara no estan acabats, i van quedar totes les fotografies que, com t'he dit, van donar a la premsa i a les xarxes socials, van tindre molt d'èxit, molt bona, no?, molt bona acceptació. I aquestes fotografies van arribar als ulls o a les mans de Dale Dye. Dale Dye és l'assessor històric i tècnic de Steven Spielberg en la pel·lícula Salvar al Soldado Ryan.
O sigui, parlem de categoria, eh?
Aquest és un home que va estar a Vietnam, és capitán de la Marina retirado. Va treballar pel·lícules com Platoon, el 1986, Invasores de Marte. No totes són bèl·liques, però Juego de Espías. Bueno, ha estat amb l'elite de Hollywood i clar, aquestes fotografies, que és la seva especialitat, ell té una empresa d'assessorament històric que tu, si vols fer una pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, truques a aquesta empresa, truques a ell i ell te fa tot l'assessorament, perquè una cosa és saber de cinema i una altra cosa és saber l'uniforme de tal soldat en tal frente o en tal altre, no? Uh-huh. Com els actors tenen que agafar el fusell, caminar, bueno, en fi, tota la preparació. Llavors, ell va ser el dissenyador, amb Steven Spielberg, el que va dissenyar tot el desembarcament de Normandia, que va durar la mitja hora que va canviar la història del cinema, en Salvar al Soldado Ryan, una pel·li que crec que és del 1997. Clar, aquestes fotografies van arribar a aquest home, Dale Dye, i aquest home va quedar meravellat amb aquestes fotografies fetes en part a l'Alt Penedès, no?
I al Baix Penedès,
clar. A vegades, lo millor lo tenim a prop, no? Com l'oli d'oliva.
Vaja.
I llavors, en aquest cas, eren les meves fotografies. Aquest home va dir que eren impressionants. Jo vaig dir que estava treballant en un llibre i ell, bueno, vam parlar i li vaig oferir fer el pròleg del llibre i em va dir la veritat que és un honor fer aquest pròleg en aquest llibre con aquestes fotografies. I amb l'escriptor David López Cavia, que és un escriptor de burgalès especialitzat en novel·la bèl·lica, ha fet novel·les bèl·liques com Indeseables, Sangre y Fuego en Tobruk, i clar, jo l'havia fet les fotografies de les portades dels seus llibres i ell el que va agafar aquestes fotografies li ha posat texto, no? O sigui, cada fotografia va acompanyada d'un texto. El llibre aquest és fill de la pandèmia o del confinament, perquè va ser editat durant el confinament. Està editat per Círculo Rojo i bueno, té les meves fotografies i té el texto de David López Cavia i el pròlogo d'aquest monstruo del cine, com ho diem a l'Argentina, de Dale Dye, no? O sigui, llavors, per la meva carrera, i aquí parlo a nivell personal, tindre un projecte fotogràfic amb molta acceptació que se pot aconseguir en totes les, bueno, en Amazon, en totes les xarxes, en totes les plataformes i de més, a tot arreu, que tingui el visto bueno, no? I el segell, per dir-lo d'alguna manera, d'aquest home per la meva carrera és important, no? Jo crec. A part de que altres escriptors com Jesús Hernández i altres fotògrafs menys coneguts potser han quedat, no? Diguem, fascinats amb aquest projecte, no? Que bueno, que va ser un treball de quasi 4 anys, no? No és que vaig fer les fotografies en una setmana i, o sigui, van ser 4 anys de molta feina i encara tenim pendents els documentals com Road to Normandy, que sigui Camí a Normandia, i l'altre que és Jürgen, que ho vam fer al Montseny, no? O sigui, bàsicament aquest és el projecte que d'alguna manera té la DO, la denominació d'origen de l'Alt Penedès en Marmellà, no? Perquè la primera sessió fotogràfica amb els recreadors històrics la vam fer a Marmellà i surt el llibre, no? O sigui,
perquè una cosa, que... Laureano, jo he vist les fotografies, me les has ensenyat, però una anècdota és que no estan retocades. És a dir, no hi ha... No s'ha barrejat res per entendre la nostra audiència.
A mi, bueno, per al que en tingui de fotografia o qualsevol que sàpigui més o menys com va el Photoshop, a mi el fotomuntatge no m'agrada. O sigui, que és, o sigui, agafar algo que està fora de la fotografia i clonar-lo i ficar-lo i enganxar-lo ahí, no? Com si enganxàm-lo. A mi no m'agrada el fotomuntatge. A mi m'agrada el que està a la imatge, o sigui, ficar tot al set, a la realitat, no? I, bueno, i les fotografies tenen explosions, sang, mutilacions i tot, no? Que està tot fet ahí, les mutilacions estan fetes per una criminòloga, la sang també està feta per una criminòloga, que és amiga meva, o sigui, diguem que tot lo que està a la fotografia està ahí. Llavors, sí, és veritat que el color, sí que jo faig retoc de color i de llum perquè és una cosa que m'agrada molt, però no faig, a part que no sé com fer-ho, diguem, no faig fotomuntatge. No ho sé perquè mai m'he posat, perquè és una cosa que no, de moment no me crida l'atenció, no? Tinc admiració per gent que fa fotomuntatge, en imatge o el que sigui, però en el meu cas m'agrada la fotografia tal qual, no? I llavors, bueno, o sea, que és una de les anècdotes d'aquest projecte, no? Que una altra anècdota és que la sang que es veu al llibre és mermelada de frambuesa, crec.
Ah, que bo!
O sea, era dolç, era dolça. I clar, i tu ves tripes, perquè, bueno, surt de tot. Llàstima que no estem en un canal de televisió, però te podria mostrar moltes coses, no? I llavors, bueno, aquesta és una altra anècdota, no? O sigui, el Sergio, que tu el coneixes, que és el bueno, som
el
companys
company.
A mirar les produccions, surt aquí al com es diu?
Al llibre?
Al projecte, surt al llibre, sí. O sigui que lo vem obviamente uniformar i tot, i també surt una dona, una noia, surt una noia, lo que pasa es que clar, les tropes americanes eren solament nois, no? Però surt morta i, o sigui, està al principi, sí, surt moltes vegades, però òbviament surt d'esquena.
Pobreta.
I és impossible.
Reconeixer-la.
És impossible. O sigui, aquesta que està aquí...
M'estàs ensenyant les fotografies, sí? Pobreta.
Està morta.
Pobreta. Sí. Això llavors, no s'hi val.
Aquest projecte, ara nosaltres, com ens ha agafat en plena pandèmia, la idea és presentar aquest llibre en molts llocs i moure'l per un circuit, diguem, més cinematogràfic, bèl·lic, de Hollywood, no? Nosaltres tenim podem arribar, no? O sigui, saps que les meves pel·lícules arriben ahir, no? O sigui, i res, i bueno, a veure si el llibre pot arribar a ser un clàssic, no? O sigui, aquesta és la idea. Però bueno, aquesta és la breu història del projecte Enfocando la Segunda Guerra Mundial, que es pot trobar a Amazon Prime, lo poden comprar en tapa blanda, tapa dura, com voleu.
Doncs encantats i molt apassionant tot el que ens has explicat, perquè segur que molts de nosaltres ens sona com a xinès, no? I la veritat és que també que tinguem un calafallent, encara que sigui adoptat, no? Com jo, també sóc adoptada, que estigui codejant-se amb aquesta gent tan important de Hollywood, doncs és un veritable plaer. Laureano, se'ns esgota el temps. Trobem d'aquí 15 dies.
Sempre.
A veure què ens portes.
Val, perfecte. Pues fins a la propera.
Fins la pròxima. Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní...